Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Panellets, castanyes i disfresses, tots aquests elements conviuen a la ciutat per la celebració de la tradicional castanyada i l'importat, però ja integrat, Halloween. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Els carrers ja són plens de parades de venda de castanyes, la majoria a càrrec d'alumnes d'instituts i dels pastissers, que ja fa dies que amassen els panellets. A la pastisseria Sant Marc, per exemple, n'han preparat més de 80.000. Així mateix, les botigues de disfresses posen a disposició dels sabadellencs tot l'estoc, que en els casos com el del Vidal Papés supera els 200 models. En paral·lel a la vessant més lúdica, la celebració de Tots Sants també suposa encara visites al cementiri per vetllar els difunts. Per això, la TUS farà una cinquantena de trajectes a l'equipament des del centre.
Comença la campanya electoral pel 10N.
Aquesta tarda ja s'han fet a Sabadell els primers actes per donar inici a la campanya. L'últim serà a les 11 de la nit, a càrrec de la CUP, al Mur de la Llibertat. Tot plegat en uns comicis que compten amb 7 sabadellencs a les llistes i en els quals hi podran votar 153.000 persones a la ciutat.
En esports, el tècnic del Sabadell, Antonio Hidalgo, fa una crida a l'afició perquè doni suport a l'equip aquest diumenge.
El de Canovelles considera que el partit contra el Badalona serà renyit, malgrat que els escapulats siguin ara mateix coers i els arlequinats siguin cinquens. Amb tot, Hidalgo destaca la necessitat de comptar amb una assistència massiva a la nova Creu Alta.
Són algunes de les coses que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut durant tota la setmana. Seguirà així de cara a aquest cap de setmana llarg? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara pel creixement de ruixats. De fet, el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades. I ja cap al final de la jornada tendiran a minvar, malgrat tot encara en la possibilitat de que es puguin donar ruixats, especialment al sector central de la costa. D'altra banda, es mantindrà també la precipitació feble intermitent a punts del vessant nord del Pirineu. La cota de neu rondarà en torn dels 2.400-2.500 metres, si bé inicialment podria ser una mica més elevada. I d'altra banda, de cara a demà, s'espera que durant la matinada la nebulositat minvi ràpidament, igual que la precipitació. Al matí, en conjunt, el cel estaria mig o poc ennuvolat amb el pas de núvols alts i mitjans a partir de migdia. De nou tornarà a augmentar la nuvolositat amb el pas d'un altre sistema frontal que deixarà precipitació a partir de mitja tarda. En principi feble i especialment al terç oest. Ja de cara a diumenge sí que s'espera un front una mica més actiu amb més precipitació. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
I avui, com dèiem, comença un cap de setmana llarg. Volem conèixer quin és l'estat de les carreteres amb aquesta operació sortida. Connectem amb el RAC. Àlex Llobet, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem molts punts de la xarxa viària amb complicacions. A banda de les retencions habituals, hi ha hagut un accident a l'A2 a Castellbisbal cap a Lleida que fa que hi hagi una circulació força congestionada. També hi ha 10 quilòmetres de cues a l'AP7 a l'alçada de Castellet i la Gornal per un accident en sentit sud. I encara hi ha hagut un altre accident a la C32 amb un carril tallat a l'alçada de Sitges, també en sentit sud. A la mateixa C32 hi ha molta congestió a Cornellà de Llobregat en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda litoral ja acumula 11 quilòmetres de cues del port al nus de la Trinitat en sentit Besòs, i a la B20 hi ha 9 quilòmetres de retencions d'Esplugues a Valldaura en sentit nord i 8 quilòmetres més des del nus a Sant Gervasi cap al sud. És tot des del RAC. Bona tarda.
Gràcies, Àlex. Bona tarda. Sabadell viu aquesta nit la tradició de la castanyada i la nova incorporació del Halloween. Tot està llest perquè cadascú triï quina part de la festa li escau més i quina vol viure amb més intensitat. Sigui quina sigui la seva elecció, els comerciants de la ciutat estan preparats per assumir les seves demandes. Les castanyes, els panellets i les disfresses són molt fàcils de trobar ara mateix.
La principal cita gastronòmica i la més dolça són els panellets. A la pastisseria Sant Marc asseguren que enguany n'han preparat 80.000 boletes fetes amb 150 quilos de massapà. La varietat és d'una trentena de tipus diferents de panellets. El pastisser Isaac Partera diu que l'estrella és el de pinyons i ha destacat la novetat d'aquest any.
Aquest any hem fet el Big Mac. Big Mac, és com si fos un Big Mac, no?
Boníssim el nom, eh?
però és un panellet en forma d'hamburguesa, no? Que aquest no com que esperarem a demà a fer-lo ja perquè estigui per demà i demà passat, doncs és un panet en forma d'hamburguesa que té tres gustos, no? Té el pa, seria un massapà de vainilla, després hi ha l'hamburguesa que és de xocolata, l'enciam que és un massapà de menta i el tomàquet que és un massapà de maduixa.
L'altre menjar exclusiu del dia són les castanyes. Geli Nicolás, de la parada Fruites Diego del Mercat Central, explica d'on prové la que ven i quant costa.
Jo la castanya només porto la gallega, perquè és la més dolça a l'hora de menjar i és la que es pela més bé. I jo la tinc a 6,70 € el quilo. El preu va des de 5, les gallegues van des de 5 fins a 12. Depèn de la mida, va més cara o més barata. Jo tinc la mitjaneta, que no és ni jo tan gros ni jo tan petit.
Pel que fa a les carbasses de Halloween, Nicolás recorda que no estan pensades per menjar, sinó que s'aprofita la facilitat de manipulació que tenen per decorar-les. Pels qui vulguin variar molt el seu aspecte exterior, establiments com Vidal Papers disposen de 200 disfresses, que es venen en un volum similar al carnaval. En l'apartat infantil, les que més agraden són les d'esquelet i les de pallasso assassí.
Però a banda de la celebració més lúdica, Tots Sants també té una vessant més tradicional de vetlla dels difunts. L'Ajuntament i la TUS han activat un reforç especial del transport públic per Tots Sants al cementiri. La línia F4 circularà entre la plaça Vallès i aquestes instal·lacions cada 10 minuts al matí i cada quart d'hora a la tarda. A més, la policia municipal també vetllarà perquè les entrades i sortides de vehicles es facin de forma fluida i sense incidències. El cementiri municipal estarà obert des de les 9 del matí fins les 6 de la tarda.
A part d'això, l'empresa concessionària Torre S.A. instal·larà tres taules informatives, una a l'entrada principal, també a l'accés des del Poble Nou i al sector de la Via Làctia, on s'atendran els usuaris facilitant informació sobre les sepultures i altres dubtes. Pel que fa als actes previstos, se celebrarà una cerimònia laica a les 12 del migdia a la capella del Cementiri Vell i a la 1 hi haurà un concert a la plaça de les Illes al Cementiri Nou.
La regidora de Salut, Sònia Sada, ha donat totes aquestes dades aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio, on també ha repassat algunes de les principals novetats del cementiri.
Per exemple, que ja estan instal·lats els 600 nous columbaris per deixar-hi les cendres dels difunts o que el govern es planteja noves inversions que facin evolucionar el model del cementiri com ara una plaça on deixar les cendres.
Donar totes les opcions que estiguin a l'abast i que anem modificant i recollint a mesura que va passant el temps. Evidentment, abans el columbari ni es contemplava perquè tothom que decidia incinerar s'enduia les cendres a casa i després les tenia o feia qualsevol. Però igual que ens vam adonar en un moment que feia falta aquest espai, també entenem que passarà per tenir aquest altre on podré abocar les cendres i tenir un record. I estudiarem fins i tot alguna manera de fer-ho maco i que sigui una part més de tot el procés d'enterrament.
També està en marxa ja la construcció de 220 nous nínxols.
I encara relacionat amb aquesta qüestió, l'associació Dret a Morir Dignament ha obert delegació Sabadell al Centre Cívic de la Concòrdia per acostar el document de les voluntats anticipades a un gruix més important de la població i assessorar-la també en els tràmits per fer-lo efectiu. L'arribada de l'entitat a la ciutat arriba en un moment en què només un 1% de la població, la majoria gent gran, deixa fet aquest document.
Un 60% dels signants del document són dones i la majoria són persones grans. No obstant això, la coordinació de l'associació a la ciutat, Maria Benítez, ha assegurat que pot treure un pes molt important als seus familiars. Són declaracions al programa Al Matí.
És un regal d'amor, perquè treus molt pes emocional. En un moment tan difícil en el que has d'acomiadar una persona que estimes, que potser arribarà a la mort d'una manera sobtada que no t'ho esperes i que hauràs de viure aquell moment. Si a més passes per el tràngol aquest de tenir de prendre decisions que són tan vinculades als valors de la persona que mor, doncs dius, i per què no fer-ho la pròpia persona, deixar-ho dit i que els altres quedin lliures d'aquesta càrrega.
Més enllà de l'assessorament sobre el document de voluntats anticipades, Dret a Morir Dignament també fa una tasca important de reivindicació per avançar cap a una legislació sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistit. En aquest sentit, des de l'entitat defensen una llei, com la d'Holanda, que facilita tots els tràmits per fer efectiva la decisió en un termini curt de temps. Tot i això, mentre no arriba la nova llei, des de l'entitat admeten que amb la legislació actual es podria morir més dignament del que s'està fent. Precisament, per reflexionar sobre aquesta qüestió, aquest vespre es projecta l'imperialisme l'Imperial la pel·lícula The Tour of Force a l'Imperial. El film narra la història d'un noi afectat per ELA que es veu obligat a fer un viatge per Europa per poder recórrer el suïcidi. Les projeccions són a les 8 i a 2:15 de la nit i comptaran, després de la primera sessió, amb un cinefòrum sobre la llibertat al final de la vida.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral de butxaca de cara a les eleccions generals del 10 de novembre. La campanya durarà oficialment una setmana, just 7 dies menys del que és habitual. A Sabadell tenen dret a vot 153.000 electors que podran votar en 226 meses electorals repartides en 56 col·legis. I entre les candidatures que es podran votar hi ha 7 sabadellencs.
Paco Aranda tornarà a ser número 6 pel PSC per Barcelona, mentre que Joan Mènec, regidor d'Esquerra Unida i Alternativa a l'Ajuntament de Sabadell, de nou ocupa el lloc 5 d'en Comú Podem. El millor posicionat en aquestes llistes és el republicà Gabriel Rufián, que encapçala la llista d'Esquerra després de la inhabilitació d'Oriol Junqueras. Juntament amb Rufián, la llista republicana inclou un altre sabadellenc a les seves files, Josep Domènec Massaguer, que escala un lloc respecte al 28a i ara ocupa el lloc número 12. A més d'ells dos, també repeteix Eva Prat com a número 16 del Partit Popular, mentre que l'exregidor de Ciutadans, Ramon García, que l'abril passat ocupava la posició 22 per Barcelona, va ara com a suplent de la candidatura del Partit Taronja. La gran sorpresa d'aquests comicis és Matías Serracán, que s'estrena amb la CUP en unes eleccions generals.
La campanya comença a diferents moments del dia i diversos punts de la ciutat, segons el partit. Els primers han estat Junts per Catalunya, que s'hi han posat a les 5 de la tarda al Mercat Central.
Després ha arrencat el PSC des de la plaça Picasso. Una hora més tard, a les 7, Podem ha donat el tret de sortida a la campanya des del racó del Campanar. A 7:45, en Comú Podem ho farà des del carrer Picanyol número 11. A les 8 de la tarda, Ciutadans inicia la campanya a plaça Espanya i Esquerra situarà el mur de la llibertat a partir d'un 8:45 en aquest mateix lloc, però a les 11 de la nit ho farà la CUP. El PP no farà encartellada i Vox no ho ha comunicat.
Més notícies del dia en format més breu. La cursa d'obstacles organitzada per Ràdio Sabadell i WeRun ha recaptat 2.081 euros per l'associació AMO, que lluita contra el càncer de mama i d'ovari hereditaris.
En total es van aconseguir 8.500 euros, però 6.400 es van haver de destinar als costos de muntar un esdeveniment com aquest. Aleix Muñió, responsable de la cursa i del programa 13 d'aquesta emissora, ha posat en valor aquesta recaptació.
2.081 euros, ràpidament, pots dir, ostres, 2.081 euros són pocs, són molt pocs per tota la feina que s'ha de fer per la investigació del càncer de mama i ovari hereditari. Però si ho mirem estrictament des de la part que també ens toca un gran, que és de gestió d'esdeveniments i de possibilitar que la gent s'ho passi bé i d'una manera festiva amb un rerefons solidari, estem parlant que és un 25% del que ha ingressat la cursa es pot fer de donatiu.
L'esdeveniment es va celebrar el 20 d'octubre passat al Parc Catalunya en dues modalitats, una caminada de 5 quilòmetres i una cursa d'obstacles de 10.
Junts per Sabadell portarà una moció al ple per convertir Sabadell en la ciutat del coneixement.
La portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, considera que Sabadell té molt potencial per destacar com a ciutat universitària, però considera imprescindibles aquests dos projectes per fer-ho visible. Un pas assegura que beneficiaria tothom.
Perquè volem un model de ciutat vinculat al talent, vinculat al coneixement, vinculat a la transferència de coneixement, i això amb què beneficia? Doncs beneficia directament amb llocs de treball de qualitat, beneficia amb oportunitats, beneficia amb que una ciutat que és ciutat universitària, el talent fa que cridi talent i que aquest quedi a la nostra ciutat.
Tot plegat es debatrà al ple municipal del mes de novembre, que tindrà lloc dimarts que ve a les 5 de la tarda.
I en successos, presó provisional per una dona detinguda per un robatori amb violència amb grau de temptativa en dos supermercats de Cerdanyola i per agredir-ne els seus treballadors.
El jutjat ha fixat una fiança de 2.500 euros que no han estat abonats, per la qual cosa la dona es troba en presó provisional. El cas ha tingut especial transcendència pública, ja que un vídeo gravat per un client del supermercat s'ha estès per les xarxes socials. Tot i que la detenció s'ha produït per un robatori el 28 d'octubre passat, la dona tenia dos procediments més oberts per robatoris, intentats amb violència en altres supermercats de la mateixa cadena a Rubí i Terrassa.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un 7:45. L'agenda cultural de la ciutat viu aquest cap de setmana una situació atípica. El cap de setmana llarg per la festivitat de Tots Sants ha reduït les propostes programades a Sabadell, deixant el teatre com el gran protagonista, amb una estrena, una reestrena i el segon cap de setmana de representacions d'un altre dels títols destacats de la temporada.
d'una torre molt alta vaig aconseguir escapar-me.
La joventut de la faràndula restrena aquest dissabte un dels grans musicals de l'entitat, Rapunzel, la princesa perduda. Més de 70 actors i actrius pugen a l'escenari per representar aquesta adaptació a l'actualitat del clàssic dels germans Grimm. Sota la direcció de Salva Peig i Maria Pla, al Teatre del Carrer de la República s'omplirà de coreografies dissenyades per Montse Argemí de l'Escola de Dansa Bots amb música de Chasqui Ten. L'obra restrena aquest dissabte a les 6 de la tarda i també es podrà veure diumenge a les 12 i a les 6. Es farà una altra tanda de funcions el cap de setmana que ve.
A la Creu Alta, el Teatre Sant Vicenç ofereix el segon cap de setmana de la funció d'Oliver, el noi de l'orfenat, la gran aposta musical d'aquesta temporada. Es tracta d'un musical basat en l'argument del clàssic de Charles Dickens, Oliver Twist, i implica 320 actors dividits en dos repertoris de 160 dalt de l'escenari. El muntatge inclou més d'una dotzena de cançons en les quals ha col·laborat Temp Produccions. Oliver, el noi de l'orfenat, es podrà veure fins l'1 de desembre.
El Ciervo Teatre inaugura aquest dissabte Bajarse al Moro, una història ambientada al Lavapiés de 1985, on un artesà, la seva cosina i un policia nacional comparteixen pis i obtenen ingressos del tràfic de drogues. La irrupció d'una universitària fugitiva, l'Helena, canviarà del tot les seves vides. L'obra, sota la direcció d'Adriana Espada i Ricardo García, es podrà veure fins al 17 de novembre, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 6 de la tarda.
En Libreria de la Plata, aquest dissabte es fa una lectura de Madenga de Peter Sis, orientada al públic familiar. Els participants podran fer un passaport propi amb pàgines on anotar els països i amics que coneixeran a través d'aquest viatge en forma de conte. L'activitat és a les 12 del migdia a l'exterior de la llibreria i els nens han d'anar acompanyats per un adult.
Més enllà de l'àmbit teatral, aquest cap de setmana Sabadell fa un viatge en el temps fins l'època dels dinosaures. Dinosaurus Tours arriba a Fira Sabadell demà divendres i oferirà diumenge la major exposició de dinosaures animatròmics a mida real. Es tracta d'una exposició itinerant amb més de 22 dinosaures que permet veure algunes espècies a escala real per descobrir quin era el seu hàbitat, la seva alimentació i per què van desaparèixer fa 65 milions d'anys. La mostra està impulsada per Arena World i s'adreça a persones de totes les edats. Es podrà visitar d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre.
I acabem amb música perquè aquest diumenge a la capella de Can Gambús hi ha un concert de tribut al guitarrista Santana de la mà de Freddy Fresquet. El guitarrista, baixista i teclista barceloní musicarà el vermut a partir de 12:45.
Notícies Vespre.
Ràdio Sabadell.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. La Moncloa aporta a la mesa del Parlament al Tribunal Constitucional per admetre a tràmit iniciatives i apunta a la Fiscalia.
La Moncloa ha decidit demanar al TC que es pronunciï sobre la decisió de la mesa d'admetre a tràmit dues iniciatives parlamentàries recents, concretament la proposta de resolució conjunta dels independentistes com a resposta a la sentència i la moció de la CUP que reitera l'autodeterminació. Es tracta de dues iniciatives que es votaran en el proper ple del Parlament del 12 i 13 de novembre. El govern espanyol vol saber si la mesa ha desautoritzat l'advertiment del TC i apunta que, si és així, es traslladi el cas a la Fiscalia.
La Fiscalia demana a Pablo Llarena que reactivi les euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig.
Els dos primers, Comín i Ponsatí, els atribueixen als suposats delictes de sedició i malversació i a Puig de malversació i desobediència. La Fiscalia emplaça el jutge a emetre també ordres de detenció internacional per si marxa en algun país de fora de la Unió Europea.
I l'Audiència de Barcelona condemna per abús sexual i no per agressió, 5 acusats de la violació en grup de Manresa.
Els imposa penes d'entre 10 i 12 anys de presó i absol un altre jove jutjat pels mateixos fets. Hi havia un setè jove acusat per un delicte d'omissió de socors que també ha quedat absolt. La víctima tenia 14 anys en el moment de l'agressió, el 2016, que es va produir en una festa de Halloween celebrada en una fàbrica abandonada de la capital del Bages.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Antonio Hidalgo demana a l'afició que la comunió amb l'equip no defalleixi aquest diumenge amb la visita a la nova Creu Alta del CUE al Badalona. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El tècnic del centre d'esports ha agraït expressament el suport de la gent la setmana passada, el Johan Cruyff, i espera que hi hagi continuïtat.
Ho espera perquè ha insistit en una premissa. La diferència a la classificació, recordem, cinquè contra últim, és enganyosa i Hidalgo pronostica un duel molt equilibrat.
La diferència entre els equips no és tan gran com diu la classificació. La segona vegada és molt parella. A més, ara ha tornat el Manolo, és un entrenador que té experiència, sap d'acabar aquesta categoria més que moltíssims entrenadors de segona vegada.
El Badalona, doncs, ja ha patit un canvi d'entrenador, ara amb Manolo González al front. Segueix de moment, però, sent el CUE. El Sabadell, en canvi, presenta a aquestes altures del curs millors números fins i tot que la temporada de l'ascens. Seran baixa, per cert, per diumenge, Boris Garros i Aleix Roig, encara amb molèsties, i Àngel per sanció.
Enfront, com dèiem, un Badalona que travessa ara el seu millor moment. Des del retorn de Manolo González a la banqueta, l'equip escapulat ha sumat 5 dels últims 9 punts disputats.
És a dir, invicta des que l'actual entrenador dirigeix de nou el conjunt badaloní. La setmana passada el rival del Sabadell va ser capaç de guanyar el camp de l'Espanyol B i ara González avisa, tornaran a buscar els 3 punts.
La idea que tenim diumenge és d'anar a guanyar. No, ja ho vaig dir abans d'anar al camp de l'Espanyol, que havíem d'anar a guanyar diumenge allà. De fet, ho vam poder fer i vam anar a buscar el partit. I el diumenge anirem a buscar el partit perquè nosaltres ara mateix no tenim marge d'error d'aquí al desembre ni d'aquí al maig. Llavors hem d'intentar ser ambiciosos, sortir a buscar el partit, fer les coses bé, tenint ordre, perquè al final penso que l'ordre és molt important i t'ajuda tant amb pilotes com sense pilota, però òbviament tenir personalitat amb la pilota, tenir el control del joc si podem.
Recordem horari, centre d'esports Badalona, jornada 11 de Lliga, diumenge a les 5, des de mitja hora abans i en directe al Sabadell en joc.
Com a aperitiu d'aquest partit, Sergi, el Club Arlequinat presenta demà els equips de la base, un acte que tindrà lloc a la nova Creu Alta i on serà present el primer equip.
L'organització del futbol base del Sabadell està en una fase de transició, ja que ara està gestionat directament pel club, abans per l'empresa Global Football Institute. L'actual director tècnic és Jaume Milà i ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
L'objectiu principal del futbol base és que el jugador millori, que la formació sigui integrada i, com et deia, van respectant les etapes del futbolista, i a partir d'aquí creiem que una cosa va relacionada amb l'altra. Al final, si els entrenaments són bons, si la manera de treballar és bona, si tots seguim la mateixa direcció, segur que el jugador creix.
La gran festa del centre d'esports arrencarà demà a 11:45 del matí la nova Creu Alta i també servirà per presentar la cançó Colors Arlequinats, creada per Nelo C.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord vol traslladar les bones sensacions de fora de casa al municipal de Can Uriac. El conjunt de Quico Díaz rep diumenge un Vic que és segon, acumula 4 victòries consecutives i la temporada passada es va imposar amb molta claretat a la zona nord per 1-4.
Els arraquinats estan immersos en el seu particular turmalet. Ja van visitar els camps del llavors invicte Palamós i de l'encara invicte Mataró, d'on van rescatar 2 empats. Ara els homes de Quico Díaz s'enfrontaran amb el segon i la setmana vinent contra el líder, el Girona B. Marc Martí és migcampista de l'equip.
Tenim ara una bona oportunitat de sumar contra un rival molt difícil, ja et dic, però sort que juguem a casa i després ja es veurà a Girona. L'any passat recordo que Girona vam fer un partidàs, tot i la derrota, però bueno, ja et dic, els partits contra la zona alta de la classificació se'ns dona molt bé. De fet, fa 2 setmanes al camp del Palamós molts a lo millor no confiaven en nosaltres i vam fer un partidàs inclús mereixent la victòria.
El conjunt arlequinat és actualment 7è amb 11 punts. El Sabadell Nord-Vic, corresponent a la 9a jornada de Primera Catalana, arrencarà diumenge a 11:45 del migdia al municipal de Can Uriac.
A la Nacional Juvenil, el Sabadell visita un rival directe en la lluita per ser el millor juvenil classificat. Els arlequinats es veuen les cares amb el Llagostera, tercer en aquesta particular taula, amb 4 punts menys.
Un triomf dels homes de Miquillador, doncs, allunyaria una distància considerable als llagostarencs. El tècnic, però, demana no centrar-se només en la classificació.
Sempre te la mires de reull, però no és algo que ens preocupi. Al final portem 9 jornades amb aquesta, hem tingut rivals complicadíssims, els as que ens han tocat està resultant que són els de la part alta, potser excepció de Fundació Esportiva Grama i Mercantil, però el Mercantil al final era un derbi, així que no ho mires, simplement mires intentar passar aquests partits complicats, que tots ho som, però quan arribin altres partits amb altres equips a casa, mirar de sumar els punts i a la primera volta sempre fer-ne tants com puguis.
Qui intentarà també sumar el màxim de punts possibles és un Mercantil que n'ha tret 4 dels últims 6. Els blaugrana visiten l'últim rival del Sabadell, el Nàstic Manresa. En aquest cas també entre 2 equips situats molt a prop entre ells a la classificació, els graciencs 12ens i els manresans 14ens. No només això, sinó que per Carlos López, el tècnic mercantilista, tots dos tenen estils similars.
Teníem a tocar els 3 punts, eren molt importants, sobretot per el que ens ve, però bueno, hem d'anar a encarar-ho amb ganes, amb il·lusió. Jo crec que el partit estarà tancat, estarà competit i segur que tenim alguna opció de guanyar.
Horaris, Nàstic Manresa Mercantil, dissabte a les 5, unes hores abans, a 12:45, Llagostera, Sabadell Juvenil.
A la Primera Nacional d'handbol, l'OAR Gràcia viatjarà dissabte fins la capital del Pla de l'Estany, el desplaçament més llarg de tota la temporada per enfrontar-se al Banyoles, un nou vingut a la categoria. L'objectiu no serà cap altre que recuperar la tercera plaça que momentàniament ha passat a les mans del Granollers B.
Ahir, en un dels 2 partits avançats de la jornada, els del Vallès Oriental van derrotar a domicili el Sant Esteve Sarrovires i això ha permès als granollerins sobrepassar l'OAR a la classificació. De moment, però, les coses els estan anant bé als graciencs, havent guanyat tots els partits menys el del derbi a Sant Quirze. La ratxa dels banyolins és la mateixa però a l'inversa. Tot han estat derrotes, excepte un triomf el de la setmana passada contra el Sant Esteve Sarrovires. Tot i aquest contrast de resultats, el porter graciencs Enric González avisa del perill d'aquest llarg desplaçament.
No crec que canviï gaire cosa, però sí que és veritat que no és el mateix jugar aquí a casa que anar fora, però a més una pista que hi apreten, però amb ganes i il·lusió.
El duel entre el Banyoles i l'Oar Gràcia, jornada 7 de Primera Nacional, arrencarà el dissabte a 5:45 de la tarda al pavelló de la Draga.
Més notícies en format més breu. En waterpolo, l'Astralpool rep dissabte a Canllonga, al Catalunya, un dels equips teòricament més assequibles de la Lliga Premat.
Els homes de Quim Colet, de la seva banda, continuen a mitja taula amb 2 victòries i 2 derrotes. Per això el tècnic demana als seus deixebles encara el partit amb serietat per seguir consolidant el renovat projecte de l'equip.
Nosaltres hem de fer el nostre camí i el nostre camí ara ens ha portat un calendari determinat i ara ens toca el Catalunya i l'afrontarem doncs amb la màxima serietat, evidentment, per millorar aquelles coses que, bueno, que dia a dia anem treballant. Aquesta és la realitat.
El partit dissabte a les 11 del matí. El femení, recordem, descansa aquest cap de setmana.
En futbol sala, el Club Natació Sabadell busca refer-se de la dura derrota contra el Lleida visitant la complicada pista del Barceloneta.
Un equip que, com els de Borja Burgos, també té 12 punts, però que se situa per sobre dels nedadors a la classificació en haver encaixat un gol menys. Allà hi juguen ex del club, Àlex Borrego.
Als 40 minuts no hi haurà enemics, després ja podrem xerrar una miqueta i bueno, comentar el partit, però dintre la pista serà una lluita.
El partit arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda. L'endemà, a 12:15 del migdia, serà el torn de la Pia rebent el Ripollet, amb 2 equips situats a la part mitja de la taula.
En bàsquet, el bàsquet Pia afronta el desplaçament més llarg de la temporada visitant la pista de l'Alpicat de Lleida.
Els escolapis, recordem, només han estat capaços de guanyar un partit en 5 jornades. L'enfrontament arrencarà diumenge a 7:45 i serà un duel del qual el capità Oriol Andrés admet que serà molt complicat rascar un bon resultat.
És un equip molt rocós, molt complicat, que juga molt bon bàsquet.
que a més, vull dir, són un equip vinculat amb el Força Lleida, amb alguna cosa tenen jugadors joves, molt pencaires, molt motivats, bueno, que saben el que es fan.
I en tenis taula, Jordi Morales ha estat escollit per jugar al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, un torneig que té lloc al poliesportiu La Salle Bonanova i en el qual només hi participen 8 palistes de renom. Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 31 d'octubre. Tornem amb més notícies a la 94.6, dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que passeu un bon cap de setmana llarg. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.